Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I d'entre aquestes aproximadament 2 milions de factures, 1.900.000 i escaig, que li han arribat al govern de l'Estat, dels diferents ajuntaments de tot Espanya, doncs també n'hi ha, òbviament, de sitgetanes a les factures d'aquests prop de 4.200 ajuntaments que n'han enviat. Alcalde, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
N'envia moltes factures l'Ajuntament de Sitges?
Més de 2.000.
Més de 2.000.
Més de 2.000, sí. Corresponen, si no recordo malament, a unes 2.600 en total. D'aquestes, 300 i pico corresponen a l'Agència de Turisme i a l'empresa municipal Sitges Model 21, sembla que són 10 o 11. Són molt poquetes.
D'acord, o sigui, l'agència
de... són de l'Ajuntament.
D'acord. La que, no sé, us hagi vingut al cap per una xifra especialment alta?
No, a mi sempre les que més, evidentment, et preocupen totes les xifres, eh? I totes les factures, perquè darrere de cada factura hi ha una empresa proveïdora de l'Ajuntament i moltes són petites i mitjanes empreses de Sitges i la comarca i, evidentment, et preocupa moltíssim. Però les concessions, les factures pendents de les concessionàries fan rotllar l'Ajuntament el dia a dia, moltes coses també, i aquestes són xifres molt grans. Sempre no oblidem que CESP ens reclama 9 milions d'euros pendents i, per tant, això o una factura que puguem tenir pendent també amb altres administracions, com és el cas de la Mancomunitat Penedès-Garraf, que s'ocupen també dels residus i de part del sanejament, doncs aquí estem parlant de factures que pugen entre 5 i 6 milions d'euros. Per tant, són deutes amb altres administracions o amb empreses concessionàries que són gruixos molt grans. Estem parlant de xifres molt grans.
Algun responsable ministerial deia que ve una època també de quites.
Sí, les quitances.
Sí, les quitances.
Les quitances, bé, una mica estan en boca de tots els governs en aquest moment. Nosaltres, no sé, de vegades penso que en algunes coses aquest govern, el govern de Sitges, ens hem avançat, perquè la quitança és una opció que vam posar sobre la taula molt aviat amb la nostra acció de govern quan vam començar a parlar amb les empreses. Realment és una opció que és fumuda de plantejar també, però que de vegades pot arribar doncs, a ser una eina per poder respirar una mica, sempre i quan hi hagi una entesa, evidentment, amb l'empresa amb la qual li proposa.
En el cas de les concessionàries, no sé si més d'un pot pensar, bé, en el fons, la concessionària necessita la institució necessita la concessionària, cadascú es necessita cadascú, o sigui que fem el que puguem per...
Sí, sí, lògicament és així, i a més, no hem d'oblidar que darrere una empresa concessionària hi ha un servei municipal que s'està prestant, i lògicament això és el més important, aquest servei que es presta a la ciutadana, al ciutadà, que a més està prestat per uns treballadors o unes treballadores d'aquesta empresa, que tampoc ho hem d'oblidar, i per tant, doncs, això és el més important que hi ha al darrere.
Segurament serà un tema, l'alcalde també en el seu dia va comentar que en un futur es podia plantejar la qüestió de les municipalitzacions, però resulta que dins, esclar, el muntant de deute, hi ha deute doncs, amb la concessionària de la neteja, hi ha deute amb la concessionària de les llars d'infants, hi ha deute amb l'escola de música, que en el seu dia també va ser una empresa que porta aquest servei, diguem-ne, bastant del deute, bastant del gruix del deute ve relacionat precisament amb concessions que es van fer amb empreses en el seu dia, no?
Sí, sobretot pel volum, jo sempre ho he dit, la gestió irresponsable del govern anterior va fer doncs, que el deute s'anés acumulant. Jo recordo que en la meva època de regidor a l'oposició, quan formava part del grup municipal de Convergència i Unió a l'oposició, a l'anterior legislatura, nosaltres ho dèiem, que hi havia un volum de despesa, no només amb les concessionàries, sinó amb obertura doncs, de nous equipaments a la vegada, alguns concessionats, altres que no, i volum de despesa general, que feia que el deute doncs, s'anés acumulant fins que podia arribar al límit com ha arribat i ha patat. No? Jo recordo que en aquell moment nosaltres i altres grups de l'oposició ho dèiem, ho advertíem i el govern fins i tot se n'enfumia de nosaltres. Jo recordo el senyor Jordi Baget, diguem, en un ple vostè no faria res fins que anés fent bossa i quan tingués els dinerons llavors seria quan faria una despesa per gastar-s'ho per fer un equipament concret. Vostè tot el dia guardar diners dintre el calaix i no gastaria mai res. Aquesta era la seva versió de la pel·lícula. La nostra versió era dir, no, hem d'anar fent coses, però no podem estirar més el braç que la màniga ni fer-ho tot de cop. Hem arribat on hem arribat perquè es va gestionar d'una forma responsable doncs, les finances. No? I ara el que toca és redreçar-ho, posar ordre.
Municipalitzar és una sortida?
Municipalitzar és una sortida per a aquest govern sempre i quan sigui més barat que mantenir una empresa concessionària i mantenir uns ítems de qualitat. Això són les dues variables que sempre posem sobre la taula. Si anem a municipalitzar un servei que actualment el tenim en una empresa concessionària, ha de ser per això.
Fem un parèntesi aquí.
Perdó, mantenim un bon servei i perquè ens ha de sortir més barat.
Perquè pel que fa referència a la consideració d'un servei de qualitat, l'Ajuntament no qüestiona la qualitat del servei de la concessionària de les llars d'infants, per exemple?
Exacte. Amb aquesta via, per exemple, amb el cas concret de les llars d'infants, nosaltres, evidentment, els ítems de qualitat que presten les pròpies educadores i que prèvia la pròpia empresa concessionària no la qüestionem. D'altres coses, és una empresa que doncs, gestionen molts més centres educatius arreu del país i que gaudeix d'un prestigi empresarial en tant que empresa. Nosaltres això no ho qüestionem. Quan, per tant, què voldria dir si municipalitzem algun dia les llars d'infants? Doncs que primer, que el cost per l'Ajuntament ha de ser inferior, lògicament perquè en algun sentit hi hem de guanyar, i que podem mantenir aquests criteris de qualitat educativa i de prestació de servei. No, sí, que no, el que no podem fer és que vagi en detriment d'aquesta prestació de servei.
Municipalitzar probablement també voldria dir que les treballadores de les llars d'infants es podrien equiparar, per dir-ho d'alguna manera, amb la resta dels treballadors municipals pel que fa referència a les seves condicions laborals.
Ja que parlem del cas concret de les llars d'infants, posaré dos casos dels quals hem optat per municipalitzar i per no municipalitzar. En el cas de municipalitzar, hem optat aquest govern per la neteja concreta de la platja de les botigues. Un exemple clar de que ens surt més barat fent-ho nosaltres, fent-ho des de l'Ajuntament, amb personal propi de l'Ajuntament, ens surt més econòmic i, a més, podem mantenir uns criteris de qualitat de neteja, de recollida de residus, de manteniment d'una platja de qualitat totalment acceptables.
En el cas de les botigues, però, perquè també hi havia un deute importantíssim.
Sí, un deute, a més, no? Perquè la gestió la feia l'àrea metropolitana,
etcètera.
En el cas, per exemple, de les llars d'infants, fa poques setmanes doncs, hem fet una anàlisi del que costaria municipalitzar el servei i veiem que ens sortiria molt més car municipalitzar-ho que mantenir-ho actualment. Que mantenir, perdó, l'opció actual, que és la de la licitació, la d'una empresa concessionària. Per tant, fent números a la mà i, com dèiem, els criteris de qualitat, en el cas de les llars d'infants, continuarem optant per una empresa concessionària. Per què s'encareix? Lògicament, perquè traspassar el personal, les educadores, en el capítol 1 de l'Ajuntament, en el capítol 1 de l'Ajuntament, formant part de l'equip de recursos humans de l'Ajuntament, per tant d'una administració pública, hi ha unes variables de sous molt més altes que les que tenen actualment en una empresa. I lògicament en aquest moment, amb les dificultats que té aquest Ajuntament, això és inassumible.
Té un cert parany ètic això, no? Que és una llar d'infants municipal, considerada municipal, que la gestiona una empresa concessionària i que l'empresa concessionària mai tindrà els treballadors en les mateixes condicions de sou que tindria si aquests treballadors treballessin directament en la nòmina de l'ens municipal.
Jo no diria si és un parany ètic, jo diria que l'actual legislació l'actual legislació més enllà de la municipal, és a dir, aquí nosaltres no hi tenim competència, ho té regulat d'aquesta manera. I per tant, diguem que no és competència directa d'un municipi, però evidentment doncs els altres organismes legisladors de l'Estat són els que hi han de posar. Però jo no diria que fos un parany ètic, jo diria que és una situació que és la que és i que realment si cal variar-la doncs s'ha de fer des d'una altra instància.
Us ho preguntava en qualsevol cas perquè continuarem denominant un servei com a municipal quan el municipi en el fons no podrà intervenir directament, per exemple, en les circumstàncies laborals dels treballadors d'aquest servei definit com a municipal però que gestiona un concessionari. No?
Bé, però aquesta és una opció per prestar els serveis, és a dir, les empreses concessionàries és una opció que permet la legislació que tu, la titularitat és municipal, igual que pot ser autonòmica o estatal, però que hi ha una empresa que presta el servei. Això és una opció de prestació de serveis que es dona en molts casos i en moltes administracions. No? En qualsevol cas, és la que tenim ara sobre la taula.
Heu llegit aquest comunicat de les treballadores de les llars d'infants del Cercolet, que vàrem llegir també als oients la setmana passada quan ens va arribar, on feia referència una reunió passat dilluns 12 de març. Diu textualment, se'ns comunica a través d'una reunió amb les direccions de les llars que en la propera licitació saben que aquesta tardor ve la primera de les licitacions, que si no recordem malament és per al Cercolet. No només no se'ns reconeixerà la retribució salarial, tot i ser un dret adquirit per les treballadores, sinó que hi haurà retallada de personal i faran fora una educadora de suport. És cert el que comenten les educadores?
És cert que se'ls va comunicar que el compromís del govern va ser que estudiaríem aquestes possibilitats. És a dir, una, la que reivindicaven les treballadores, que era l'augment de sou, i dues, el manteniment de la plantilla en la nova licitació. Sempre aquest govern ha parlat molt clar i ha dit que això s'estudiaria i que es miraria la viabilitat, perquè en funció de la disponibilitat pressupostària d'aquest ajuntament, perquè el que no podem fer és ni posar-li més càrregues a aquest ajuntament ni dir mentides, és a dir, dir que ho farem i després no poder-ho fer. Això ho tenim molt clar. El nostre compromís era que ho estudiaríem, que miraríem si realment era possible. Ho hem estudiat i no és possible, perquè la nostra capacitat pressupostària en aquest moment no ens ho permet. Per tant, aquest govern no ha mentit en cap moment. I és cert, i així ho hem fet, perquè sempre hem donat la cara amb aquest tema, es va convocar doncs, a les educadores i se'ls va comunicar com aniria la nova licitació. Que aquest augment de sou, que elles diuen que és un dret adquirit, i això ho posaríem en qualsevol cas entre cometes, o és la seva opinió, doncs no hi podem fer front, perquè evidentment un augment de sou d'aquest tipus encareix el cost de les llars d'infants, i és que no hi podem fer front, perquè és que no tenim capacitat. En aquest moment encara tenim un deute pendent amb les empreses que hem d'anar corregint, que hem d'anar pagant, i no li podem posar més càrrega. I el tema de la plantilla, en aquest cas, em sembla que sí que hi ha una persona afectada, però que continuem estant per sobre de la ràtio, és que ens diu la Generalitat. La Generalitat, pel tipus de llar d'infants que tenim, sempre ens ha dit que necessitem 10 educadores, o 10 educadores, en cada una d'elles. I en aquest moment estem en 13 i en 14, és a dir, superem la ràtio, és a dir, tenim més plantilla de la que necessàriament és obligatòria tenir. Per tant, sí que amb una llar d'infants reduirem una persona, però continuarem estant per sobre.
Òbviament, si en la licitació no es contemplen ja aquests 300 euros, no es contemplaran ja fins a la...
Per quin motiu o quina variable més hem posat sobre la taula? Ara sortirà la licitació d'una llar d'infants, d'una de les dues, la del Cerculet, aquest estiu. La de la Moixiganga s'acaba el 2015. A part de que no podem pressupostàriament perquè no arribem a poder-ho fer, si ho haguéssim fet perquè poguéssim, tindríem un greuge comparatiu. I és que les educadores d'una llar d'infants cobrarien més, 300 euros més, que les de l'altra llar d'infants.
Si no recordem malament,
però... I fins al 2015, perdó, no ho podríem corregir.
Si no recordem malament, però ho dic, que vàrem tenir la regidora d'Ensenyament, Vinyet Lluís, assenyalava que s'obria potser la possibilitat, ja que l'empresa concessionària és la mateixa per les dues llars d'infants, de fer el procés de licitació conjunt per les dues llars d'infants.
Aquesta possibilitat, com molt bé va dir la regidora, i insisteixo, ho va dir, és una possibilitat, no és una realitat que farem, que adoptarem, no és una decisió del govern, sinó una possibilitat que estudiarem, era realment rescatar la concessió de la Moixiganga, que s'acaba el 2015 per ara, per aquest estiu, i licitar-les les dues a la vegada. Aquest rescat és inassumible pressupostàriament, perquè hem de fer front a una quantitat de despesa d'indemnització a l'empresa que no tenim diners per poder-ho fer. I després una altra cosa, quan es faci la licitació, qui ens diu que l'empresa actual que gestiona la Moixiganga serà la que acabi sortint guanyadora de la licitació pel Cerculet? No ho sabem, això. S'ha de fer un concurs públic i no ho podem assegurar. Per tant, diguem que aquesta variable també la vam tenir en compte, però insisteixo, en qualsevol cas, econòmicament no hi podem fer front.
Parlàvem d'aquest criteri de qualitat, perquè l'Ajuntament sempre ha defensat la qualitat del servei que es donava a les llars d'infants. L'escola de música, en quina situació ara es troba aquest equipament, diguem-ne que també ha posat, des d'un punt de vista econòmic, les coses en una situació límit i que ha preocupat, òbviament, no només els responsables municipals, sinó pares i mares i a nens que estan en ple curs a l'escola de música?
El cas de l'escola de música és diferent. Sí que s'ha de dir que l'Ajuntament no ha estat al dia amb determinats pagaments que havia de fer a l'empresa concessionària.
És a dir, hi ha un deute també.
Hi ha un deute, però que s'està resolent, i a més, sí que també haig de dir que els pagaments han estat molt ajustats, molt més ajustats que no pas amb la llar d'infants. Però a part d'això, hi ha hagut aquí una qüestió més de gestió de la pròpia empresa concessionària. I per tant, ara el que cal és corregir aquesta situació. Nosaltres en el proper ple que celebrarem la setmana que ve, obrim un expedient pel qual doncs, es va mirar doncs, que hi ha hagut un incompliment per part de l'empresa concessionària també amb la gestió de la pròpia escola de música per part de l'empresa. És a dir, no ha complert una part del contracte, no, per exemple, no s'ha pagat com es devia amb els seus treballadors, és a dir, amb els professors i professores de l'Escola de Música, diverses mensualitats. No s'ha complert amb determinades classes d'uns determinats instruments que s'havien de fer i no s'han fet. És a dir, hi ha hagut tota una sèrie d'incompliments i una incorrecta gestió financera per part de l'empresa, que això també ha dificultat enormement el desenvolupament en normalitat de l'escola.
Fins a quin punt qui ens escolti pot pensar bé, o sigui que cadascú va incomplir una de les parts?
Sí, nosaltres assumim la part que ens toca, però que nosaltres...
Dir, fins a quin punt cadascú pot exigir a cadascú
sí,
el compliment?
Però que l'Ajuntament hagi pagat amb retard determinades coses, insisteixo, que estem mm-hmm. molt més al dia amb l'escola de música que no pas amb les llars d'infants, no vol dir que el culpable màxim d'aquesta situació sigui l'Ajuntament, perquè amb les llars d'infants ha passat, en canvi, els ítems de qualitat i la gestió no ha tingut cap entrebanc. Això és una prova clara de com s'ha comportat una empresa en sentit de responsabilitat i de gestió i de la part educativa o docent en un centre educatiu com les llars d'infants i en un altre com és l'escola de música.
O sigui, en aquest sentit valoreu molt més positivament el servei que s'ha donat a les llars d'infants que no el servei que s'ha donat a l'escola de música?
Lògicament, perquè en cap moment l'empresa, en aquest sentit, i les educadores han deixat han afectat directament al seu propi treball del dia a dia aquesta problemàtica econòmica que hi ha amb l'Ajuntament.
Com pot desenvolupar-se en el futur un projecte d'escola municipal de música a partir de la circumstància actual?
Doncs redimensionant-la. Tot això que estem fent actualment en l'Ajuntament de Sitges, que és redimensionar la seva estructura pròpia de la institució, doncs també s'ha de fer amb l'escola de música. Sitges en aquest moment no es pot permetre una escola de música com la que té amb aquestes dimensions i, per tant, l'haurà de redimensionar, per tant, amb una mesura molt més menor, però l'aposta del govern és perquè l'escola de música continuï funcionant i, a més, estem buscant alternatives per abaratir-ne el cost. Per exemple, els mòduls prefabricats on està instal·lada, que tenen un cost al voltant de 50-60 mil euros l'any, doncs estem intentant estalviar-nos-els i intentar buscar un espai municipal on puguem posar l'escola de música, instal·lar-la allà i no haver de pagar doncs, aquest cost del lloguer dels mòduls.
Això seria més o menys ja una solució immediata de cara al curs que ve?
Aquesta és la voluntat.
Què es pot permetre, Sitges?
Sitges, en aquest moment es pot permetre...
És a dir, de respirar, contemplar el paisatge i anar a la platja i viure sota el sol.
I es pot permetre una fira com la que hem tingut aquest cap de setmana, la fira del Patchwork. Una fira amb un volum de visitants molt gran, penso que es parla del voltant de 12.000 visitants, amb un retorn per al poble del sector econòmic que supera més dels 2 milions d'euros, els 2 milions i mig d'euros, amb què té un cost pel municipi molt menor, perquè a més no té un increment de cost ni de neteja, ni de vigilància, ni de seguretat, i molt menor d'infraestructures. Per tant, això és el que es pot permetre, Sitges.
Deu ser més fàcil de quantificar, però hem sabut abans el rendiment econòmic que pot donar el Patchwork, mal que sigui aproximat, que el que pot donar el Carnaval.
Aquesta curiositat també m'ha vingut a mi al cap. Sí, sí, és cert.
Perquè ha passat un mes de Carnaval, per dir-ho
així. A més, recordo que fa un mes...
Sabem que tot és un mal de cap, però bàsicament ha costat molt, o està costant molt, treure els números del Carnaval i, en canvi, els del Patchwork, gairebé abans de començar, els tenim sobre la taula.
Jo sempre, bueno, recordo fa un mes que, quan vaig visitar també Ràdio Maricel, em vam estar parlant d'aquesta qüestió.
Números.
I vaig dir, sabem el que li costa a un municipi el Carnaval, però no sabem el retorn que té. El sector econòmic sempre ha sigut molt recelós de dir, de publicar, quin retorn o quin benefici ha suposat les festes de Carnaval. En canvi, amb el Patchwork realment és al revés.
Hi trobeu alguna raó?
No ho sé, però jo diria que és una qüestió històrica, perquè no recordo xifres anteriors per poder fer comparatives, no sé per què. Potser perquè ens emportaríem una sorpresa, no ho sé. Potser és més menor del que ens pensem, no ho sé.
Preguntàvem què es pot permetre Sitges a partir d'un pressupost que ben aviat es posarà sobre la taula, que té, com comentàvem a tots els oients arran de la seva presentació, un muntant total de 48 milions d'euros, que hi ha una partida especial de 12 milions destinada a eixugar deutes o la moratòria del deute, i que queden 36 milions d'euros, dels quals uns 14 milions llargs van per la partida de personal. L'Ajuntament també ha arribat a un acord que ens agradaria que l'alcalde pogués fer unes quantes reflexions sobre el particular, que coincideix també amb el que era el vostre desig inicial, que la plantilla es toqués el menys possible, no? Sembla que acaba de passar una màquina de neteja, perquè estàvem aquí nosaltres, venim una mena d'escandalera. Dèiem això de la plantilla de personal.
De fet, hauríem d'entendre que el pressupost municipal per aquest 2012 és un pressupost de 36 milions, de 36 milions d'euros. Evidentment, les xifres que figuren són 48, perquè hi ha aquests 12 més per pagar, evidentment, factures, i també vull insistir-hi, per pagar sentències judicials.
Perquè a part relacionades amb?
Relacionades amb qüestions urbanístiques. És que vull insistir perquè, a part de tot el drama econòmic, aquest ajuntament, a més ara, li han vingut sentències fermes urbanístiques, d'aquestes que feia 10, 15, 20 anys que s'arrossegaven, i ara ja són fermes, i per tant ens toca pressupostar-les perquè les hem de pagar. I estem parlant de sentències milionàries, milionàries urbanístiques.
Alguna en particular que crida
l'atenció? Sí, em sembla que n'hi ha una que és de 1,3 milions d'euros. En fi, dic, són distints governs se les han trobat sobre la taula, aquestes qüestions judicials, han anat recorrent, i al final han caigut al Suprem i no ens ha tocat a nosaltres haver-les de comptabilitzar. Per tant, per això estan en el pressupost. Però diguem, el pressupost operatiu són 36 milions d'euros, un dels pressupostos més austers de la història de l'Ajuntament de Sitges en època de democràcia, no? Què podem fer amb aquests 36 milions? Doncs, lògicament, corregir la situació financera, posar ordre. Inversions n'hi haurà molt poques. Em sembla que la partida d'inversions és de 150.000 euros, que estaríem parlant pràcticament dels serveis bàsics que hem d'ordenar per començar a edificar la nova escola Agnès de Sitges al barri de Quim Mar, és a dir, els serveis de clavegram, d'electricitat, que s'ha de posar una mica al terreny amb solfa.
Aquesta seria l'única, per dir-ho així, sí, inversió.
I després, lògicament, la resta de pressupost, a banda del capítol 1 de recursos humans, que ara m'hi referiré, estem parlant d'un pressupost de manteniment. És a dir, Sitges en aquest moment el que es pot permetre és mantenir els serveis que té i mantenir aquelles qüestions bàsiques que són de competència municipal, com és la neteja, l'enllumenat, la seguretat, que ho hem de prestar, i a més ho hem de prestar, com dèiem, uns ítems de qualitat i amb dignitat. Vull dir, hem de fer-ho bé. Sitges ha d'estar net, Sitges ha de tenir un bon enllumenat, la jardineria ha d'estar ben cuidada, els nostres carrers han d'estar en condicions, etc. El capítol 1 del pressupost, és a dir, l'apartat de recursos humans. La voluntat del govern quin era? Intentar reduir-lo sense que afectés a la plantilla. Sempre hem defensat que en aquest moment de crisi general, en aquest moment que la taxa d'atur es va incrementant d'una forma més que preocupant, perquè sembla que això no tingui aturador, enviar més persones, acomiadar persones de l'Ajuntament i per tant enviar-les a l'atur, és un fet que no volíem de cap manera fer ni que volíem compartir, perquè creiem que podia significar que determinades persones les enviéssim a l'atur per molt de temps. Per tant, intentar contenir les places de la plantilla i baixar el cost general. Què s'ha fet? Doncs, evidentment, tocar tot el que no és el sou base, és a dir, aquells ajuts socials, el pla de pensions, les productivitats, i deixar-les suspeses durant 2 anys. Durant l'any 12 i l'any 13, suspès, i esperant que el 14 la situació sigui millor del propi ajuntament i la situació general, per poder tornar a negociar amb els sindicats i veure què és el que podem recuperar. Dolorós tot això? Sí, evidentment. Són drets laborals, són beneficis, o no sé com dir-ho, fites laborals i econòmiques dels treballadors i de les treballadores que s'havien aconseguit en aquests anys de bonança i que ara queden suspeses temporalment.
Aquest plantejament respon a una conjuntura que s'emmarca, per altra banda, en una reflexió que feia el propi alcalde sobre la dimensió de la plantilla municipal respecte al que és una població com Sitges. Passada aquesta conjuntura, 2 anys, 3 anys, que facin falta, aquesta reflexió hem de suposar que continuarà vigent.
Aquest alcalde i el govern sempre hem dit que aquest ajuntament està sobredimensionat amb estructura. En aquest moment, i precisament per això, tot això que deia de la situació de no enviar més persones a l'atur, etc, el que estem desmuntant és l'estructura de les empreses municipals. Aquest era un compromís electoral, forma part del pacte de govern, i les 6 empreses municipals estan, excepte l'agència de turisme, estan totes en procés ja de replanteig i caminant cap a la dissolució, cap a la liquidació. Evidentment, això vol dir també reducció de personal, en el cas de les empreses. Aquesta és l'opció que fem ara en aquest moment de conjuntura econòmica. Quan les coses estiguin més bé, evidentment haurem d'abordar doncs, la situació també de la plantilla. De totes maneres, deixeu-me dir que en comparació amb la plantilla de l'any anterior també s'ha reduït una part, una part. Evidentment, per la que afecta l'estructura de les empreses municipals i alguna amortització que s'ha fet de places i també els acomiadaments que hi ha hagut, les finalitzacions de contractes temporals que amb el decret Rajoy, com sabreu, ja no es poden renovar, a no ser que sigui una cosa d'urgència màxima, etc. Estaríem parlant de que la plantilla anterior tenia 422 treballadors i l'actual, la que portarem a aprovació del ple la setmana que ve, té 395. Per tant, hi ha una petita variació a la baixa.
Algú ja ha apuntat alguna reflexió sobre el pressupost. Llegíem també un article d'opinió de la CUP assenyalant que era un pressupost poc valent.
Suposo que tindran els seus motius la CUP per poder dir que és un pressupost poc valent. A mi m'agradarà veure quin és el pressupost alternatiu valent que presenta la CUP. Aquest govern ha fet una cosa que no havia fet cap govern a Sitges encara, en democràcia, que és aprovar el pressupost, el projecte de pressupost per junta de govern local, és a dir, per govern, i entregar-lo a l'oposició pràcticament un mes abans de la celebració del ple per debatre'l, perquè l'oposició tingués el suficientment temps com per mirar-se'l, llegir-lo, rellegir-lo i presentar alternatives si ho considera oportú o sumar-se a les voluntats del govern. Jo el dia d'avui encara estic esperant que l'oposició, més enllà de demanar documentació complementària, de fitxers informàtics, etc, que complementen tota la part, diguem, de xifres i números del pressupost, vingui i em digui, escolta'm, hi estem d'acord, ho esteu plantejant bé, o no, no hi estem d'acord. Mira, aquestes partides creiem que s'haurien d'invertir aquí, aquestes s'haurien de moure allà, els ingressos haurien de pujar, disminuir, no ho sé. Encara és l'hora, a dia d'avui, a una setmana del debat, en què els grups de l'oposició, tant el PSC com la CUP, facin arribar al govern alguna proposta. Quan la voluntat del govern era això, precisament, que tingués a l'oposició temps per preparar propostes o per sumar-se, com deia, la proposta del govern. Això no ha passat. Per tant, bueno, escolta'm, aviam quin serà aquest pressupost tan valent que presentarà la CUP.
En la presentació que feia el regidor Jordi Mas s'assenyalaven, o com a mínim cridaven l'atenció, la rebaixa en la partida de cultura i la rebaixa en la partida de transport públic. En què és palès en el dia a dia?
Bé, en el cas del transport, lògicament, perquè estem una mica, evidentment, és una de les concessions que té un cost més gran per aquest ajuntament, després, evidentment, de l'empresa de neteja, i que també, d'alguna manera, hem de veure doncs, que potser doncs, hem de replantejar algunes qüestions. De fet, n'hi ha una que ja ha succeït, que és que la línia 4, que feia el servei de les botigues, doncs ja l'hem suprimit, perquè, entre altres coses, l'ús que en tenia era baixíssim, 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 i tenia un cost molt alt econòmic, i hem decidit doncs, de suprimir-ho.
Sí, enteneu d'alguna manera que també s'ha de redimensionar un servei de transport públic?
Sí, si en aquest moment no hi podem fer front, esclar, és que el que no podem fer és dir volem continuar mantenint-ho tot i tenint de tot si no ho podem pagar, perquè el que anem fent és incrementar el deute, i quan incrementem el deute vol dir que no estem pagant a l'empresa, si l'empresa no cobra, no ingressa, de l'Ajuntament no pot pagar els seus treballadors i pot derivar per complicacions X, aquesta i moltes més, en què acabi l'empresa amb un concurs de creditors. Déu no ho vulgui, perquè ja estem passant-ho per una altra via amb l'Ajuntament i prou dramàtic és. Per tant, el que no volem és conduir les empreses que treballen per nosaltres amb aquestes situacions. Per tant, els hi parlem clar. Això no pot ser, en aquest moment no ho podem assumir, però ens interessa donar un servei públic. Sí, evidentment. Anem a redimensionar-ho, anem a estudiar-ho d'una altra manera, que no deixem de prestar el servei, però que potser ho podem fer d'una altra manera. Aquest és el cas del transport. El cas de la cultura. Lògicament, per què hi ha una disminució tan gran? Vol dir que el govern de Sitges no invertirà en cultura? No, ni molt menys. El govern de Sitges invertirà en cultura i estarà al costat de les entitats i dels col·lectius que fan cultura a Sitges, com ha de ser. No per dirigir-los, sinó per acompanyar-los. El que passa que en comparació amb la gestió del regidor de Cultura, senyor Gavi Serrano, en el govern anterior, evidentment, la despesa serà molt menor, perquè la regidoria de Cultura del govern anterior va tenir una despesa inflada, entre altres coses, factures sense pagar i fora de pressupost pujaven al voltant de 600.000 euros. Això no passarà, perquè ara hi haurà una fiscalització molt més controlada de la gestió i, a més, perquè la regidora de Cultura, la senyora Mireia Rossell, i el govern de Sitges actual, tenen uns criteris molt clars de cap on ha d'anar la cultura.
10 i 47 minuts. Apunta el Partit Socialista la despesa de l'Ajuntament en l'àmbit de la comunicació, del Departament de Comunicació. Alguna reflexió sobre això?
Bé, no sé, ens van demanar unes xifres sobre quin era el cost del Departament de Comunicació. Doncs bé, ja els hi farem arribar al Partit Socialista, però en qualsevol cas a mi el que m'agradaria recordar és que quan fem aquesta valoració del que costa la comunicació, que per nosaltres la comunicació entenem en tant que institució, no govern de Sitges, sinó institució Ajuntament de Sitges, la comunicació és estratègica. Estem parlant d'un municipi que principalment la seva comunicació externa és fonamental, perquè estem parlant d'un municipi que econòmicament depèn de la promoció, evidentment, externa de tot el que s'hi fa, i per tant, per nosaltres és estratègic en aquest sentit, i evidentment perquè hem d'estar sempre al costat del ciutadà informant-lo de tot i d'una forma transparent, cosa que el govern anterior no feia. Però en qualsevol cas, potser podrem tenir el sobre la taula quan posem les dades i poder fer comparatives. Què costava la comunicació amb el govern anterior i què costa ara? I podrem veure que la disminució és notable.
L'alcalde que més ha escrit sobre Festa Major serà l'alcalde que més haurà de retallar de Festa Major o no?
L'alcalde que, no sé si més ha escrit sobre Festa Major, però qui ha escrit alguna cosa sobre Festa Major, ara farà una Festa Major o intenta fer una Festa Major amb el seu govern que no tingui deutes. És a dir, que l'alcalde que vingui darrere, el primer que es trobi no sigui la factura del Castell de Foc per pagar.
És alta?
Era alta, perquè ara ja l'hem...
Ja està pagada.
Ja està pagada. Però això no pot passar. És a dir, quan hem hagut de tancar el centre obert al Rusc, quan hem hagut de tancar el centre de mediació i convivència, el que no pot passar és que tanquem això i continuem tenint un capítol d'esdeveniments i festes més enllà de les nostres possibilitats. Perquè les festes i els esdeveniments, evidentment, formen part de la nostra identitat, formen part del nostre ADN, formen part del nostre patrimoni, però hi ha un servei diari que s'ha de prestar a les famílies i, per tant, no pot ser contradictori això. Per tant, hem de tenir una Festa Major, un carnaval de qualitat, com es mereix, perquè som patrimoni cultural i patrimoni en tant que col·lectiu, però ho hem de poder pagar.
Com que això de la Festa Major és material sensible, que observeu que hi ha un cert rum-rum, ja?
També hi era per Carnaval. Però sóc conscient i estic convençut que el poble de Sitges, que sent i estima les seves festes i les seves tradicions, sapiguent de quines dificultats té l'Ajuntament, s'arremangaran i tindrem una Festa Major tant o millor com les anteriors, com ha passat amb el Carnaval. El Carnaval ha reduït el pressupost municipal, l'aportació municipal, un 35%. S'ha notat? S'ha notat al carrer? Jo ho he notat molt poquet, amb qüestions molt concretes perquè les sé, però en general no s'ha notat. Estic convençut que la Festa Major, en què la reducció pressupostària girarà al voltant del 50%, tampoc es notarà, perquè la gent s'arremangarà i la societat civil de Sitges farà una Festa Major com l'hem tingut cada any.
Això vol dir no retribuir els balls?
Pot voler dir no retribuir els balls, pot voler dir no retribuir els gallers, pot voler dir tenir menys orquestes, pot voler dir tenir menys audicions de sardanes, pot voler dir tenir un Castell de Foc patrocinat. En qualsevol cas, això és la comissió de Festa Major Santa Tecla amb qui ha dipositat la confiança al ple municipal la que ho anirà gestionant.
Seria també un fet bastant històric?
Seria un fet històric en comparació amb els últims anys. Però és que hem de pensar una cosa, insisteixo, igual que el capítol 1 de l'Ajuntament. En època de bonança econòmica, la Festa Major, el capítol 1 de l'Ajuntament, qualsevol acció del govern s'ha situat en el marc d'aquesta bonança econòmica i, per tant, volia dir que podíem fer més amb més. Ara, en una època que hem de fer igual o més amb menys, ens hem de situar en aquest marc. Per tant, sí que podria ser històric. Però és que la Festa Major, si em permeteu, i ara em surt una mica, poso el barret d'haver escrit una mica sobre la Festa Major, al llarg de la història s'ha adaptat, evidentment, als marcs històrics que li ha tocat viure. La República, la postguerra, els principis, la crisi dels 70, etcètera, etcètera. I el programa d'actes ha sigut una traducció literal al moment històric i econòmic que vivia.
Perquè més d'un que dir tranquil, no renuncia a cap acte específic?
No podem renunciar a allò que forma part del patrimoni, però sí que ho podem fer potser d'alguna manera que ens surti més econòmic o partint del voluntariat, que és el que ha passat per Carnaval. Per Carnaval, moltes colles que abans encarregaven les disfresses en una empresa, allò que venien un dia, te'n provaven 50 persones de cop, marxaven i els tornaven un altre dia amb els 50 vestits fets, hem tornat a què? A fer-los a casa. Hem tornat a refiar d'aquelles persones modistes, de la família, mares, dic mares i àvies, perquè normalment a casa acusen més les mares que les àvies que els pares i els avis. Doncs a fer-ho a casa, no? Potser amb la festa major doncs també haurem de fer això. Però estic convençut, tindrem una bona festa major de qualitat, segur, segur.
Una sensació sobre el que us pugui generar diguem-ne, aquest entorn on dia sí, dia també, se li ha de dir a algú no, aquesta vegada no, aquesta vegada no, ja ho veurem quan, aquesta vegada no, ja ho veurem quan, i l'endemà, aquesta vegada no, ja ho veurem quan, etc etc.
El més dur d'això són aquelles visites a l'alcaldia o aquelles visites als despatxos dels regidors, que amb els tècnics també els hi deu passar, amb els tècnics els hi deu passar. Però quan veus una persona, tens una persona davant absolutament enfonsada, absolutament sense cap esperança de futur, degut a la seva situació personal o familiar, d'atur, de totes les persones a l'atur, o de l'empresa que veuen que se'n van orris, d'allò que han posat els estalvis tota la vida i que han lluitat dia i nit per tirar endavant, i que tu et sents impotent en aquest moment per poder fer tot allò que voldries i no pots. Jo crec que aquests són els moments més durs. Si alguna cosa m'ha tret la son en aquests 8-9 mesos d'alcaldia, ha estat això. Perquè, a més, a Sitges tenim la virtut de que, com que som un municipi de proximitat, és a dir, petit, relativament petit, que ens coneixem molt, poses noms i cognoms i cara a cada una de les persones que et ve a veure o que tens l'oportunitat de poder parlar amb ells. Jo crec que això és el més dur emocionalment.
Són joves, són grans?
De totes les edats. Que vingui un noi de 27 anys i et digui que no té cap esperança en el futur, et fa pensar molt. Que vingui una persona gran en què tota la vida ha posat els seus esforços, les seves inversions i part de les hores, evidentment, de la dedicació familiar, i que ara en aquest moment veu que tot allò que havia lluitat tants anys també no sap com acabarà, doncs també és dur, és bastant dur. Amb això t'has de fer com una cuirassa emocional que reconec que de vegades costa.
Hi ha molta gent que va a l'Ajuntament en espera de poder trobar una sortida laboral, una solució?
Molta.
Quan dic a l'Ajuntament, dic directament a l'alcalde?
Directament a l'alcalde, directament als regidors o les regidores, i suposo que també, com dèiem, algun tècnic. Som l'administració més propera. Per tant, som l'administració que estem a la trinxera, que estem al dia a dia, allà, a peu de carrer, a primera línia. I per tant, les coses, és a dir, quan un ciutadà necessita, té qualsevol necessitat, i ha de trucar a la porta de l'administració, va a l'Ajuntament, com ha de ser? Com ha de ser? També nosaltres podem transmetre aquestes situacions i aquestes vivències a les administracions superiors. Que passa que de vegades les administracions superiors no són prou conscients. Els ministres van molt en cotxe oficial amunt i avall i no es troben tant al ciutadà.
Deuen estar per altres coses també les administracions superiors.
Suposo que sí.
Mentrestant, els museus hi continuen treballant?
Mentrestant, els museus hi continuen treballant, i si no estic equivocat, aquesta setmana ja tindrem en marxa ja l'aprovació definitiva del projecte bàsic. Què vol dir això? Doncs que evidentment s'han presentat al·legacions, és un procés que el projecte bàsic de la reforma de la reforma, diguéssim, es va sotmetre a exposició pública com no podia ser de cap altra manera.
És a dir, hi ha un procés administratiu relacionat amb el projecte de reforma de la reforma.
Exacte, la remodelació, diguem, el reformat, el projecte reformat. Hi ha hagut ciutadans que l'han anat a consultar, i fins i tot hi ha un grup, el grup socialista de l'Ajuntament, que ha presentat al·legacions, i doncs ara es resoldran les al·legacions i s'aprovarà definitivament el projecte bàsic, cosa que vol dir que anem avançant i que doncs no s'ha deixat de treballar in situ a l'obra, i evidentment administrativament, perquè no hem d'oblidar que reformar el projecte vol dir tot un seguit d'accions, de procediments administratius que els hem de seguir correctament per anar a l'objectiu final, que és tenir el nou projecte dels museus.
Perquè mentre s'estava en aquest procés l'obra es podia treballar, però hem de suposar que no en allò fonamental,
lògicament,
que feia referència al projecte a remodelar.
És a dir, no es podia treballar en allò que afecta, en allò que anem a remodelar, que anem a canviar. Lògicament.
Cap informació, cap notícia sobre la hipòtesi de la resolució final de Can Rocamora?
No, en aquest moment em consta que el Consorci està treballant amb el projecte museogràfic, perquè una de les sorpreses, que ja ens la temíem, que ens vam trobar, és que no existia projecte museístic o museogràfic, com li diguem ara. No existia. És a dir, allò que era el fonament, la base dels arguments del govern anterior, del govern socialista de Sitges, i també dels governs socialistes d'altres administracions, que és que la reforma a nivell arquitectònic s'havia de fer d'aquella manera perquè responia a uns criteris d'accessibilitat, de seguretat, però sobretot de projecte museístic, doncs resulta que de projecte museístic no n'hi havia cap. I ara el Consorci ja està treballant, i aquí és on es definirà com serà la casa Rocamora, Can Xicarrons.
Pendents, però, d'aquella sentència judicial que pugui...
Evidentment, aquí la via judicial
ja és una altra.
Que també ha fet el seu camí, i que el govern de Sitges té l'esperança, doncs, que vistos els passos que s'han fet, vistos que estem reformant el projecte i que anem per tenir un projecte molt més respectuós amb el patrimoni de Sitges, doncs que aquest contenciós per part de la plataforma sigui retirat.
I un punt més per veure com està el malalt. Sitges Reference encara també té les
febre,
coses.
Té febre.
No li ha baixat la febre?
No li ha baixat. Sitges Reference en aquest moment, perquè així ho va decidir, doncs, el seu Consell d'Administració, doncs, bé, va caminant cap al concurs de creditors. En aquest moment ja té adjudicat un bufet d'advocats, i aquest bufet d'advocats, doncs, els propers dies, doncs, ja presentarà el concurs de creditors a justícia, doncs, perquè continuï fent aquesta via d'alguna de la situació d'insolvència de l'entitat.
Molta incertesa encara sobre què pot passar en el futur d'aquest edifici?
Molta incertesa, és cert, vull dir, no sabem exactament com podrà acabar, però una de les hipòtesis amb les quals està treballant el govern és amb la futura marxa que haguem de fer d'aquest edifici. Per tant, doncs, no estem pensant, doncs, possibles ubicacions per traslladar, doncs, totes les dependències municipals que actualment estan a Sitges Reference.
I és una hipòtesi contemplable per aquest 2012?
És una hipòtesi contemplable per aquest 2012. Sí. De vegades els fets es poden desenvolupar molt ràpid i, per tant, no hem de descartar-ho.
És a dir, durant aquest 2012 es pot donar, diguem-ne, o l'Ajuntament pot tenir notícia de l'obligació d'haver de...
Sí.
O de que l'única sortida... O
que en algun moment no ens quedi cap més remei que haver de marxar. De totes maneres, la nostra idea, la nostra proposta, i amb la qual sempre hem treballat, és que nosaltres ara estem allà i que, per tant, amb el preu del lloguer que se'ns demana o que es va pactar amb el seu dia, creiem també d'una manera irresponsable, perquè l'Ajuntament no hi podia fer front i perquè, a més, un preu per sobre de mercat, que hem de pagar un lloguer més barat. I per això nosaltres fins i tot hi ha una partida pressupostària per poder fer front a aquest lloguer, perquè nosaltres allà no volem estar d'ocupes. Evidentment, l'Ajuntament vol pagar, però no aquests nivells de preu. No? Per tant, evidentment, també s'obrirà un procés de negociació.
Està clar, per veure si es pot.
Però pot passar, doncs, que haguem de sortir de l'edifici.
De moment, el més immediat, el debat sobre els pressupostos a final de mes. Miquel Forns, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
En 5 minuts tornem aquí. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.